Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs arriba el moment de donar la nota. Ho fem cada 15 dies a aquesta hora en l'espai de música i qui ens acompanya a donar la nota és en Lluís Cabal. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Benvingut.
I gràcies, igualment.
I avui continuem parlant d'un personatge que ja n'hem tractat, ja n'hem parlat, i d'una de les obres que també ja hem abordat en les primeres sessions d'aquest espai. Avui parlem de la Traviata, no?
Avui parlem de la Traviata, sí. Bueno, això és el fragment
és
més conegut.
Conegut.
És
molt conegut, sí.
És el tros conegut. Però bueno, avui parlem pròpiament només de l'obra, de la Traviata. Jo avui he titulat el programa Per què Verdi va escriure la Traviata?
Hi ha un motiu.
Sí, bueno, penso...
Bueno, normalment
ha,
sí.
Sempre n'hi ha, un que jo considero que és bastant clar i la resta, doncs, jo penso que l'entorn també li porta. Però bueno, hi ha una història que jo trobo que és molt bonica i que està bé que el públic la conegui, no? I amb això jo també volia dir una cosa, això... No és un programa d'òpera, no? Però mira, la cosa ens ha portat aquí, no? Una miqueta, per la cronologia, per el que hem anat fent, i com que l'últim dia vam acabar amb el preludi de la Traviata, precisament, que vam estar explicant doncs, aquesta juxtaposició de temes que ens fa el compositor, ja veuràs, anem a recordar una miqueta... Recordem que és un tema de l'obra que surt en el segon acte, que és important, i aquí el compositor ens el barreja amb un tema frívol que recorda aquestes festes, no? Bé, ara sentirem com sona a l'òpera de veritat. Sentirem una gravació, que és quan sona aquest tema cantat, que és l'única vegada que surt aquest tema tan important a l'obra, a la Traviata surt una sola vegada. I sentirem una gravació que ja us aviso que és una gravació un tant defectuosa, perquè és una gravació pirata de l'any 73, gravada al Liceu de Barcelona, i canta el Montserrat Caballé. I jo penso que, malgrat les deficiències de so, és un document
que
val la pena escoltar-lo. Malgrat el nyigu-nyigu, no canta així qui vol, sinó qui pot, eh?
Això... Ja. Vale.
Bueno, doncs aquest, com dèiem, aquest és el moment important de l'obra, quan ella es despedeix d'ell, tot i el que l'estima, com ara parlem dels convencionalismes i tot això, no? Però els convencionalismes de la societat la porten a fer aquest pas. Bé, també vam sentir fa uns dies, també, no sé si recordeu, l'àrea de l'Adio del Passato, que és aquell moment en què ella, al final de l'obra, gairebé al final de tot, quan es pensa que ja no ho reveurà més a Alfredo, el seu estimat, i es despedeix de tot de la vida i de tot aquest llast que porta de mala reputació, que després ara parlarem d'aquesta mala reputació falsa, però bueno, que l'arrossega. I aquesta àrea Bé, ella es despedia de tot això, d'aquest llast que porta. Retenim aquesta dada, eh? Aquest llast i aquesta soprano que es despedeix, que deixa anar el seu passat. Ara, perquè avui més endavant en parlarem d'això. Doncs bé, tot això que havíem estat escoltant, doncs a mi em va portar una mica, vaig pensar, mira, més que una coherència històrica o una coherència de dates i de coses, totes aquestes coses que hem estat parlant últimament es porta una miqueta per coherència emocional, no? A parlar de la Traviata.
Perquè, de la història que hi ha al darrere.
De la història que hi ha al darrere i de què ha representat aquesta obra en la història, no només de la música, sinó en la història del romanticisme, sobretot de la literatura. Perquè aquesta obra, d'entrada, és una novel·la, que en parlarem. Però primer de tot, per poder parlar de per què Verdi va escriure la Traviata, hauríem de saber una miqueta qui era Verdi.
Ens ho explicaràs.
Sí, et sembla bé.
No el vas conèixer, no vas tenir el plaer, conèixer, no?
Però tot i que és un personatge que m'hauria agradat conèixer, igual que Beethoven és algú amb qui m'hauria agradat molt anar un dia a fer un cafè. Però, bueno, ens l'haurem d'imaginar, aquest cafè. Bé, Giuseppe Verdi va néixer el 1813 en un poblet de Parma, Roncole, un poblet molt petit, i és un home que no tenia cap tradició musical a casa seva. El que passa que el jove Verdi, el nen Verdi, doncs sentia inquietud per això i la família doncs el va posar amb l'organista de l'església, que era una mica el mestre de música del poble, i aquest nano doncs, bueno, de seguida va despuntar, no? Se li van veure possibilitats, i el mateix organista doncs va dir, no, aquest noi hauria d'anar a estudiar. Resultes d'això, hi havia un comerciant important al poble que, mira, va dir, doncs mira, jo m'ho puc permetre, i li pago amb aquest noi els estudis.
I el va enviar
a Milà, no? Aquest noi se'n va anar a Milà a estudiar, però quan va arribar al Conservatori de Milà es va trobar amb la desagradable sorpresa de que ja era massa gran, superava l'edat màxima per poder entrar al Conservatori. No sé si l'edat, estem parlant de potser 20 o 21 anys, eh? Vull dir, no era massa més que això, però ell en aquell moment ja, doncs mira, ja no podia entrar-hi per l'edat. Llavors, bueno, ell es va dedicar, va buscar un professor per estudiar allà a Milà, va trobar un dels operistes més importants de l'època, com de professor, que era un tal Lavigna, i bé, doncs va estar uns 3-4 anys estudiant amb aquest home. Va ser una època molt prolífica d'obres, però va escriure molt, però ell mateix després, quan més gran, les obres que es conservaven, algunes s'havien perdut, però les que es conservaven les va destruir ell mateix. Va dir, no m'agrada el que havia fet de jove, i ho va destruir. O sigui que del jove Verdi no tenim documents musicals d'aquesta època. Mira,
doncs quina llàstima. Bueno, sí. Això també és una lliçó, eh? Vull dir que encara que no ens agradi, potser mai no saps on arribaràs.
Mai no saps.
I això és un...
Sí, també penso que és una mica una línia, no? Bueno, una mostra del que... de l'evolució, no? I sempre és interessant a les generacions futures poder veure.
Per això, però, bueno, no s'ha d'estripar?
Sí, per això. Però, bueno, ara mira, ara no cal estripar-hi.
O sigui, que ara tenim l'obra de Verdi des de quina edat? Els...
Tenim des de les primeres òperes ja com a compositor ja una mica conegut. Però tot el que seria les beceroles de la seva formació han desaparegut, no? Doncs aquest noi, bueno, va tenir una formació musical, però llavors l'organista del poble es va morir. I li van oferir la plaça amb ell, i ell va tornar.
Home.
Però clar, després d'haver viscut uns anys a Milà, tornar allà a Busseto, no? allà a la Parma profunda...
Tornar al poble, vaja.
Per un bon parmigiano, saps?
Ja.
Amb el jove Verdi, el món milanès li agradava més. Amb tot això, ell es va enamorar i es va casar amb la filla del seu mentor. Amb la Margarita Baresi, que era la filla de l'industrial aquest que l'havia enviat a Milà. I bé, van tornar a Milà i allà va tenir dos fills. I bueno, va ser una època on ja va començar a escriure alguna òpera. Ja tenia algun encàrrec de l'Escala, va composar una obra que es deia Oberto Conte de San Bonifacio i una altra que és Un giorno di regno, un dia de regnat. No? Bueno, les obres que van ser ben rebudes, però... I aquestes sí que aquestes existeixen, eh? Vull dir, aquestes les podem...
Hi ha constàncies, sí.
Les podem sentir. Bueno, són obres que ja despunten, no? Verdi està considerat una mica el pare de l'òpera, però jo diria que no... Que més que el pare és el fill, no? Perquè Verdi aglutina tota la tradició anterior, no? No és algú que obri noves portes, sinó que ajunta i aglutina tota la vella tradició operística i tota l'última, doncs, de Donizetti, Bellini, Rossini, tot això que li és més proper. Per tant, més que el pare de l'òpera, potser seria una mica el fill, no? Però sí que és veritat que és un puntal, és algú que marca un moment important en aquesta evolució, no? Bé, aquí va passar una cosa, no?, que és que en aquesta època, doncs, la seva dona i els seus dos fills, en molt poc temps, es van morir. No? Em sembla que va ser de no sé si de còlera o de tifus, d'algun tipus d'infecció d'aquelles que abans, quan no hi havia antibiòtics, la gent es moria d'un mal de queixal, no? Mm. Doncs, en molt poc temps es van morir. I ell, doncs, va caure en una profunda depressió i va estar, doncs, un parell o tres d'anys vagant una mica com ànima en pena, no? Entre tornar al poble, tornar aquí... Al final es va refugiar a Milán, perquè Milán, bueno, era anònim. Estava en l'anonimat, mm-hmm, no? I, com passa moltes vegades a la vida, les coses, moltes vegades hi ha trobades fortuïtes que et fan un gir de 180 graus a la teva vida, no? Quan l'altre dia escoltàvem el Cor d'Esclaus de Nabucco, dèiem que, us vaig dir que era una obra, el Nabucco era una obra que li havia canviat la vida a Verdi. Recordeu, no? Llavors sentirem un moment aquest cor. Bé, com dèiem, aquest és el cor d'esclaus.
I ens explicaràs per què li va canviar la vida,
bé,
no?
En una nit d'hivern, una nit de desembre de l'any... no sé si era 40... Bueno, és igual, 1839, em sembla, 1840...
Home, és que han passat uns quants anys, no m'estanya que...
Es va trobar fortuitament amb l'empresari de l'Escala, un tal Merelli, que era l'empresari en aquell moment de l'Escala. Feia moltes que no es veien, es coneixien d'altres produccions que havia fet, sabia de la seva desgràcia i, bueno, se'l va trobar. I ràpidament li va dir, escolta, vine al despatx, que hem de parlar. Se'l van portar al despatx i li va plantificar el llibret de Nabucco. I li va dir, mira, estic buscant algú que sigui capaç de posar-li música amb això. Li he donat a no sé qui, però m'està donant llargues i jo he d'estrenar l'obra i necessito algú. I jo penso que tu això m'ho pots fer. I Verdi, que estava, bueno, arrossegava una forta depressió, no ho va veure gaire clar, però tant sí com no, l'altre el va empènyer. Mira, escolta, no em vinguis amb tonteries, em porta el llibret, te'l llegeixes, i jo necessito, escolta, jo quan tu has necessitat que et fes un encàrrec, jo te l'he fet, ara jo necessito que... Doncs escolta, encara que no estiguis content de l'obra, fes-me una obra que jo la pugui estrenar, perquè jo aquí necessito una mica burxant-lo perquè, bueno, per empènyer-lo a treballar.
Sí, obligant-lo.
No? Però empènyent-lo a treballar, perquè en realitat era un bon home i el coneixia molt bé, no? I sí, doncs Verdi va agafar el llibret, se'l va llegir, i quan va trobar el tema aquest dels esclaus hebreus, això una mica és el que el va... Bueno, va trobar una concomitància amb el que dèiem amb el tema del Resorgimento, no?, d'Itàlia, i va veure allà una analogia entre el que pensaven que havia de ser Itàlia i aquesta pàtria perduda dels hebreus, no?, i aquesta pàtria anhelada dels italians com a pàtria general, no?, com a estat independent de l'ocupació austriaca i de l'ocupació francesa en moltes parts, no? I bé, doncs com deien, doncs, bueno, al final Verdi s'hi va posar, i aquesta va ser l'obra, per això dic que li va canviar la vida, va ser l'obra que el va treure d'aquesta depressió i el va fer tornar...
El va rescatar a la vida i a la feina i al treball,
no? I llavors, bé, aquesta obra es va estrenar el 1842... I bueno, va ser un èxit, l'obra es va escriure molt ràpid. Mira, ara ho recordo, la trobada va ser el desembre del 41 i l'obra es va estrenar al març del 42, o sigui, estem parlant de poc més de 3 mesos. En 3 mesos Verdi va escriure l'obra i la va deixar enllestida i bueno, a partir d'aquí, Verdi, aquesta obra és la que a més el consagra ja com a compositor important d'obres, d'òperes. Aquí hi ha, en aquesta estrena, un dels personatges, l'Abigail, un dels personatges principals, era una soprano que es deia Giuseppina Streponi. I després en parlarem també de la Giuseppina.
Important
aquest nom. Bé, dit això, ja hem situat una miqueta, hem situat a Verdi, no? Verdi, a part també, havíem dit que era un personatge molt implicat políticament i socialment, era un home molt inquiet, un home que va viure molts anys i que va ser diputat del primer Parlament italià com a Itàlia com a nació. Bé, dit això, llavors ara passem a la Traviata, al per què Verdi va escriure la Traviata. Verdi es va sentir sempre molt atret per aquesta obra. L'obra original d'Alexandre Dumas, que és La dama de les camèlies, de poc abans, 3 o 4 anys abans, o 5 anys abans de la Traviata, o sigui, la dama de les camèlies és del 1848. Alexandre Dumas aquí va fer una obra una mica autobiogràfica, perquè descrivia en aquesta obra una relació que ell havia tingut amb el que es deia una cortesana, no? Que és aquest personatge que reivindica Dumas com a personatge, com un personatge a tenir en compte. Ell havia tingut una relació amb una cortesana que s'havia mort de tifus, no? I com la de la Traviata.
Sí.
Bueno, ell és mort de tisis, però bueno...
No és igual, d'aquestes malalties que en l'època eren mortals.
Sí, totes. Llavors, bé, Dumas fa aquesta... És una obra molt important en la literatura perquè per primera vegada un personatge, diríem, que no és noble però es fa amb la noblesa, com són les cortesanes, té un paper important.
És
el paper protagonista i, a més a més, Dumas aquí reivindica aquest personatge, aquesta dona que no té un pèl de tonta, al contrari, és una dona que culta, que pot tenir una conversa de tu a tu amb polítics i amb empresaris i amb gent del món cultural i que, a més, té una amplitud de mires doncs, bastant diferent a la que, malauradament, doncs, tenien en aquella època les dones d'aquests personatges que parlem, d'aquests empresaris, d'aquests... Una vida més tancada, més dedicada als fills, més a la casa i més amb unes mires més estretes, no? Doncs, clar, és important, de cop aquí, pam, patapam, un personatge així és el protagonista. Això ja
és un canvi, per l'època és un canvi important.
És un canvi important, va ser una bona bufetada. Per això i, per, a més, per criticar aquesta doble moral de l'època, no? Aquesta moralitat, però després a les festes i a la nit ningú està allà amb la seva parella, no? Allà allò va molt suelto, però després tots som molt moralistes i tots anem donant consells a tothom, no? Això Dumas estava molt emprenyat amb això, perquè ho havia viscut en la seva pròpia pell, i per això va escriure aquesta obra. Això, les cortesanes, això és el que aquí se'n deien les amistançades,
Amistançades.
Amistançades, sí, una amistançada. Ja tenim una amistançada.
Sí, sí.
Això es portava molt en l'alta burgesia de l'època, tenien l'amistançada. Hi ha una història...
Bueno, el que avui dia seria la querida, no?
Sí, però bueno, ocupava un paper una mica més principal, O sigui, era una cosa més sabuda. Mira, si em permets, hi ha una història, una anècdota que s'explica, que una mica il·lustra aquesta figura, no? Diu que estaven passejant per la Rambla al segle XIX, passejant per la Rambla un dia, una parella de l'alta burgesia, el senyor amb la seva dona. Anaven passejant i es van creuar amb un altre empresari de l'alta burgesia catalana que anava amb l'amistançada. Llavors allò, es van posar a parlar una estona, tal, no sé què, tal, tal. Va, molt bé, que va, tot bé, si ja records a la senyora, tal, no, no. I se'n van anar. I un cop havien marxat, la senyora li diu al seu marit, diu, escolta, la nostra és molt més guapa, O sigui que era una cosa
sabuda. Reconeguda, vull dir.
Aquesta història no sé si és certa, però com diuen els italians, si non è vero,
è ben trovato.
Bé, doncs, això és aquest era el personatge. Llavors, Verdi es va sentir molt atret per aquesta obra, perquè ell, i ara després explicarem, també passava una cosa, li passava una mica una cosa així. Llavors, pots posar, sisplau, la música? Bé, això és el principi de la Traviata, després del preludi. Aprofito per explicar també, per exemple, que aquí ja en parlem després en l'apartat musical, però és important que Verdi elimina ja del tot el que parlàvem en altres programes del recitatiu i l'ària. A la traveta els recitatius estan eliminats i estan substituïts per moments musicals en el qual van passant coses, però van cantant. Hi ha molts personatges i van passant les coses. No hi ha aquesta parada, aquesta separació, sinó que és la mateixa música. Això, per exemple, això és l'arribada dels convidats a la festa i, com voleu veure, podeu escoltar, és una música molt viva i em passa moltes coses. I llavors... Llavors aquí que explica, escolta, l'Alfredo és un admirador teu, no sé què, però no és aquell típic recitatiu estàtic que s'expliquen coses, però hi ha només un acompanyament d'un clave o d'un piano que
va fent. Sí, que aquí, mentrestant, la resta de participants hi són, estan acompanyant els protagonistes i continuen ells fent...
Sí, aquí ja seria més com una obra de teatre en la qual doncs, van passant coses. Abans en els recitatius era com una cosa... explicativa, aquí ja és ja hi ha una interacció entre els personatges i ja s'estan ballant i l'acompanyament ja és molt, ja, com pots veure aquí és l'orquestra tota l'estona que està acompanyant això, no? Són passatges on l'acció es desenvolupa però no hi ha una clara separació com abans, instrumental.
O sigui que la història és continuada.
És continuada, sí, és una història contínua. Com ja pròpiament com una obra de teatre tal com la coneixem nosaltres, no? Després hi ha les seves àries en la qual es comenta el que ha passat i es comenten les emocions. Això segueix existint. Les àries són en el moment on es comenten les emocions que susciten les accions que han passat o que passaran, o que s'ha dit que passaran, no? Però hi ha aquesta continuïtat, i això és molt important, perquè fins aleshores encara Rossini, encara Bellini, feia aquesta separació de lo que eren les àries i els recitatius. Bé, ja, ara sentirem... Això era, veiem que era el principi de l'obra, del primer acte. Ara sentirem el principi del tercer acte. Aquí passa el mateix, o sigui, aquí està arribant la gent, no? I passen coses, ara explicaran... Els personatges expliquen, i sembla ser que l'Alfredo i la Violeta s'han separat. Oi, però si jo els vaig veure i estaven tan feliços, no sé què. Però, veus, ja està, l'acció està continuada. Aquí el llibretista havia aprofitat i va canviar els noms dels personatges perquè no fos tan calcat, I va canviar una mica la forma de l'obra. L'obra original, la que demà les Camèlies, és el protagonista que li explica a un altre el que ha passat. Aquí l'obra va seguida. La història s'explica des del principi sense anades i tornades enrere, sinó que és continuada.
O sigui que no hi ha flashback.
No hi ha flashback. A la demà les Camèlies n'hi havia, però aquí no. I, com deia, s'han substituït els recitatius per música continuada i, a més a més, sempre, ara, veus, s'introdueix un tema important, que és el folclorisme. Aquí Verdi introdueix un cor de gitanes, que estan a la festa. És normalment una incorporació important de l'element folclòric introduït a l'òpera. Després d'això ve... el coro dels toreros. Que això, a més, és molt curiós, però el món cultural, sobretot de l'òpera, al segle XIX va viure el que es va dir en francès la fureur espanyol, no? Una mica l'admiració per aquest folclorisme espanyol que surt en moltes obres, els toreros i les manoles i les gitanes, tot i que els cíngaros no són gitanos.
Això eren unes llicències que es prenien.
Sí, sí, era de l'època.
Perquè no tenia res a veure amb l'obra.
No, però sempre es buscava una excusa. Per exemple, aquí hi ha una festa, doncs a la festa convidades hi ha unes cíngares que venen a llegir les mans dels convidats, no? Llavors, amb aquesta excusa, patapam, ja hi tenim aquí un element folclòric introduït, no? Després, com et dic, després hi haurà el coro de toreros aquí i bueno, és, llavors després aquí també Verdi ja comença ja a tirar cap a el que seria El verisme, què és el verisme? És quan l'òpera adquireix aquest caràcter de realisme. No explica històries llunyanes, sinó que explica històries reals, històries properes, i a més amb tots els elements necessaris perquè aquest realisme sigui realment real. Verisme ve de vero, de veritat. No?
Uh-huh.
Llavors, aquí, per exemple, a aquesta obra hi ha molts personatges petits, que tenen petites intervencions, però que són importants per entendre l'obra. I també hi ha un moment impressionant, que és aquí el que sentirem ara. Aquí és quan... Ja, perdona, li ven molt realisme a l'obra. Ell agafa... Això és de real, de la dama als camellers, eh? Ell està enfadat perquè ella l'ha deixat i s'ha enterat que ella s'ha gastat tots els seus diners per poder viure amb ell. Doncs ell, això per ell és un insult, ell és que és un mantingut. I li ha guanyat tots els diners al nou amant d'ella, jugant a cartes, i ara els hi tira per la cara, llavors. I li ha tirat tots els diners per la cara i bueno, tothom està emprenyat i ara vindrà el pare que li dirà: el més gran dels nens preus mereix qui, malgrat l'excusa d'estar emprenyat, ofèn una dona. Bueno, li fot un rapapolvo que el deixa tieso. Bueno, amb tot això, mentre anem sentint de fons això, ara explicarem, abans hem dit el personatge de la Josepina Stepponi.
Bé, l'havíem
deixat enrere. Aquesta és una mica el motiu pel qual Verdi escriu l'obra. La Josepina Stepponi era una cantant que ell havia conegut, com dit, quan va estrenar el Nabucco, i és una dona amb la qual ell...
Van ser parella?
Sí, poc temps després d'estrenar el Nabucco, ell que era vidu, van ser parella. No es van casar fins al cap de 12 anys. Hi ha moltes elucubracions del per què no ho van fer. Tampoc tenim documentació a l'època. Ell havia estat casada i segurament no tenia el divorci. No sabem ben bé per què, però bueno, van estar 12
estaven
anys
junts
vivint. El que es deia llavors, en pecat.
Ja.
Llavors, clar, no estaven casats. Ella era una dona que havia sigut independentment... era econòmicament independent. I això no estava molt ben vist a l'època. Una cantant, algú que es dedica al món de l'espectacle, que tenia dos fills, que havia tingut dos fills amb algú, amb un altre cantant, amb qui tampoc s'havia casat. Bueno, això...
Una mala fama.
Això era un llast, no? En aquella època
sí.
Era un llast. Llavors, després de no gaires anys de relació, ella va començar, després de 4 o 5 anys, va començar a dubtar una mica, a tenir dubtes de que aquest passat seu no li acabés rendint comptes, no li acabés passant factura, i que el seu estimat, el Giuseppe Verdi, doncs no acabés desenganyant-se d'ella o deixant-la plantada, no? I ella era una angoixa que tenia molt latent, aquesta angoixa de dir, bueno, aquest home potser tot aquest passat meu farà que aquest home em deixi. Ell era coneixedor d'això, no? I llavors, posa'ns l'altra música, si sisplau, la que ve després, que és l'Adiós del Passato. Llavors, ell sabia això, i per més que l'insistia, deia, estigues tranquil·la, ella no ho acabava de veure clar. I llavors ell va ser quan va composar aquesta obra d'aquesta dona, que tindria una mica d'analogia, no exactament, però una mica d'analogia amb la reputació de la seva dona, etc etc. Llavors, aprofitant pel seu aniversari, l'aniversari d'ella, la va fer entrar al despatx i va dir: mira, escolta, que estic composant aquesta obra i acabo de composar una ària que m'agrada molt, m'agradaria que la sentissis, que és aquesta. Aquesta ària l'havíem sentit ja, que és la d'Adiós del Passato, no? Bé, llavors, en aquesta ària, ella, la protagonista, deixa enrere tot aquest passat, tot aquest llast que té, i d'alguna manera diu, bueno, el passat no m'importa, jo m'he estimat a l'Alfredo, no sé si el veuré mai més, però per la meva vida ha sigut això, no, no el meu passat, no? I una mica deixant enrere el passat, no? A ella, aquesta àrea, clar, li va agradar molt, no? I li va saber trobar aquesta analogia, no? I diu, ah, t'ha agradat? M'ha agradat molt, 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 molt bonic. Va dir, doncs mira, és el meu regal d'aniversari. Amb la qual ella ja va entendre que això, no? Que li va explicar, és una dona, tota aquesta història. Diu, és el meu regal d'aniversari. Volia regalar-te alguna cosa ben especial, que no perquè no t'oblidis mai de com t'estimo. Li va regalar això. I mira, saps? Això li va dissipar amb ella totes aquestes... Bueno, la mostra és que al final, o sigui, van viure junts el rest de la seva vida, fins que es va morir ella. I aquesta una mica va ser doncs, deixar enrere aquest passat també conjuntament per dir, bueno, escolta, el passat tant li fot i mirem endavant.
Quin millor
endavant
contracte, no?
Home, quina manera més bonica de dir t'estimo, no? Eh? Jo ho trobo magnífic, no? Doncs res, i aquesta, com dèiem, aquesta va ser una mica aquesta manera de demostrar-li a ella, doncs, el que l'estimava.
Giuseppina Strepponi.
Giuseppina Strepponi, sí senyor. Una gran cantant que després va ser també una gran professora de cant, va ser professora de moltes divas de l'època. Bé, abans d'acabar, jo ara, ja que hem parlat de La Traviata, tinc unes preguntes de l'oient.
Ah, sí?
Tenim la Rosa Porta, que ens m'ha enviat unes preguntes. No sé si les hi podré... Des d'aquí li enviem una salutació, eh? Però no sé si d'aquí les podrem contestar totes ara.
Home,
però
jo, no, gaire temps
jo
no ens queda.
Una sí que li contestaré molt ràpidament. Avui en farem una i un altre dia anirem fent. Pregunta, si l'òpera és més un gènere musical o més un gènere teatral? Bé, aquesta és la mare dels ous. Això és allò, el huevo o la gallina? Això
és
la gran pregunta. Què és abans o què és més? Bé, jo penso que l'òpera és l'espectacle total. És quelcom que ho aglutina tot. Per tant, malgrat la seva importància musical, jo penso que és l'autèntica catarsi. Això no ho penso només jo, ho pensa molta gent. I, per exemple, ho pensen, per exemple... si sabeu, la Fura dels Baus, el Carlos Pedrissa, és un gran apassionat ara de l'òpera i sobretot de Wagner, perquè ell diu que des que va descobrir Wagner va descobrir que això de l'òpera era de veritat allò que ell estava buscant, l'espectacle total, és on hi ha tot, no? Doncs això és una mica el que...
És una bona definició,
sí,
eh?
És l'espectacle total, té la música, total. Però és el drama, és la teatralitat màxima. Allò que buscaven els grecs, aquella catarsi, allò, jo penso que l'òpera ja és arribat a això.
Doncs bé, ja ho podeu comprovar, l'òpera és una passada.
Sí, però parlarem d'altres coses el proper dia, eh? No només parlarem d'òpera, eh? Va ser que les coses ens han portat cap aquí, eh?
Però... No, però està bé, eh? O sigui, la casa l'hem de construir pels ciments, no?
Sí.
Doncs això és el que fem. Cada dimarts que ve el Lluís Cabal per donar la nota, no, la donem. La nota la donem.
Bueno, nosaltres la donem i la gent que l'agafi, que la interpreti
i que pregunti
a la seva
el que
manera,
vulgui.
I que preguntin el que vulguin, que per això estem.
Lluís, fins aquí 15 dies.
Doncs fins aquí 15 dies.
Que vagi molt bé.
Un plaer estar aquí.
Mestre.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.